Joan Bordeus, bon dia.
Bon dia, Roger.
Què tal, com estàs?
Bé, content.
T'he citat en una llibreria, la Central, som a la cafeteria, al carrer Mallorca. Has arribat 25 minuts tard a la cita que havíem quedat.
Sí.
Tens una bona excusa, suposo.
Per vergonya meva... De fet, això està escrit i m'has dit que venia a parlar d'articles, però jo sóc una de les persones que durant la pandèmia es va aficionar al pàdel i hi ha hagut un error de càlcul, perquè quan tu passes bé, el temps passa molt, passa volant, que diu la cançó. Així que sí, vinc de pàdel. Aquesta és l'excusa per la que t'he plantat 25 minuts.
Què tal, el pàdel?
Un esport nefast i espantós, un símbol de la decadència d'Occident i molt content de participar-hi.
A mi el que em passa és que, clar, es necessiten 4 jugadors, normalment.
Sí.
I també tinc un grup de WhatsApp amb amics que hi juguem.
Ah, veus?
I costa molt quadrar, perquè 4 persones que sempre puguis quedar, que et vagi bé, i a més amb nivells de jugadors diferent, sí. A mi sempre em descarten bastant. No sé què et passa, tu.
A veure, tots tenim un nivell on, si ens descartem, ja no hi ha res més per sota, i ho tenim bastant rutinitzat, perquè combinem unes professions dilatants i al migdia tenim ben ubicat Club Natació Barcelona, al costat del Sol. L'important és més aviat el vermut, que ara m'has privat, o la paella que m'has privat, que el pàdel en si. Així que la competició en aquest cas no hem arribat encara. No és...
Hem quedat amb el Joan Bordeus. Tu ets filòsof, no?
Sí, jo... Bé, és això que es diu. Graduat en filosofia, a partir d'algun moment et pots dir filòsof, depèn de com et sentis al respecte, i també vaig fer comunicació audiovisual, però sí, filòsof és el que més m'agrada de totes les coses que més o menys faig.
Per què vas estudiar filosofia?
Per fer-me perdonar el que havia canviat de carrera, perquè jo vinc d'una tradició de metges i vaig faltar la tradició del doctor Bordeus. Ja no sóc el doctor Bordeus que el pare i l'avi haurien volgut que fos, i com em vaig canviar a comunicació audiovisual, que és una carrera d'aquelles que no és tan difícil com medicina, podríem dir, llavors vaig haver d'afegir una altra carrera, i m'agradava la filosofia perquè m'agradava... perquè sí, i llavors la filosofia era l'excusa per... Mireu, papa, és que no estic tot el dia al bar de la facultat, vaig fent dues carreres, i ha acabat sent no l'excusa, sinó l'essència de la cosa.
És a dir, la teva família volia que fossis metge.
Secretament, mai no sóc el típic nen amb una pressió superegoica dels pares, però clar, a casa l'avi hi havia una placa de doctor Bordeus i aquell meme de hi ha algun doctor a la sala, i diu, sí, sóc doctor en filosofia, això és el que passarà. No era cap pressió típica de cas de nen oprimit per haver d'estar a l'altura del cognom familiar, però una mica.
Quants anys tens ara?
32.
32, més o menys som de la mateixa generació.
Sí.
A la selectivitat jo recordo que ens feien escollir entre filosofia i història.
Sí.
Jo vaig escollir filosofia i molta gent triava filosofia perquè hi havia molt menys temari, no? I crec que hi havia uns autors determinats i em podies descartar alguns perquè com que hi havia dues opcions d'examen, algun autor no tocava. És a dir, si estudiaves Plató, potser Descartes te'l podies estalviar. I jo crec que em vaig preparar la selectivitat, l'edició de filosofia, seguint una mica aquest patró. Clar, tu has anat molt més enllà de tot
però,
això.
Però, veus, ja estàs escrivint la clivella fonamental entre triar història o filosofia, ja l'estàs escrivint bé. Tu vas pensar al respecte de per què triaves filosofia i no història. Jo no tinc la percepció que és més o menys. Sí que definia un tipus determinat de persona. Hi ha aquesta juguesca de descartar un, descartar l'altre. Jo crec que si acabava llançant la filosofia, la gent que se sentia còmode... tirant-se el rotllo, en termes tècnics, és a dir, sabent omplir aquesta cosa que la filosofia, vulguis que no va tant de dates i de números, i la gent que es sentia còmoda en això de la xerrameca es llançava directe, en canvi la gent que se sentia que necessitava el fet com a validació tirava cap a la història. No ho tinc quantificat, però crec que anava més d'això que no de que fos més fàcil, més difícil, no?
Avui hem quedat amb el Joan Bordeus perquè escriu uns articles fantàstics a Núvols, i per escriure aquests articles ets crític, no? És a dir, has estudiat comunicació audiovisual, has estudiat filosofia,
sí.
I ets crític, cultura, de política, sobretot, també t'he llegit molts articles. Aleshores, aquest estatus de crític ha de ser molt complicat, no? Com te l'autoimposes, algú et va dir, escolta'm, presenta't com a crític. Ho dic perquè, clar, o sigui, és una cosa fins i tot una mica pretensiosa, no?
Pretensió segur, filòsof ja és greu, crític cultural, que és l'altra opció també. Jo ara he acabat destilant la biografia del Twitter, posa escriu coses actualment, durant un temps posava filòsof i ara posa que escric coses, que potser és una cosa més baixa de terra, però sí, la crítica no existeix, és difícil definir per mi. Jo m'entenc com a crític en el sentit kantià del terme, que encara és més pretensiós que en el sentit de crític de cine o crític de sèries o crític cultural. La filosofia és una altra forma de filosofia, és dir pensament crític, crític, i al fons, bueno, això, ara ja començarem etimologies, però crítica, no?, ve una paraula grega que vol dir, la paraula que els grecs feien servir per parlar de les valles, les que delimiten les coses, no? Crités vol dir el que delimita. Crític, més que atacar, vol dir delimitar els contorns de les coses, i això pot ser de qualsevol cosa, de, tant si és de política, com si és d'una, com si és d'una sèrie, com si és d'art, vull dir que són les diferents... La filosofia, un saber de segon ordre, que es diu, no? Només que saber informació és un metasaber, saps coses de com dir coses. I això fa que sigui natural, que si has estudiat filosofia i no història medieval, doncs és més natural que puguis relacionar coses que no que t'especialitzis en una cosa, i és el que faig escrivint.
Som en una llibreria, en quina secció et trobaria més? Vull dir, perquè, clar, si dius, no, la secció de filosofia, vull dir...
No sé si t'han portat... Sí, no sé per què si és d'aquesta, és la llibreria més a prop de casa meva on sempre vinc, jo aquí vinc cada setmana, de fet, aquí vinc a... M'agrada molt la selecció de... Això és la central del carrer Mallorca, la selecció de la central, jo la faig servir per palpar de quins temes està parlant-se al món. I... Això diu una mica la secció que m'agrada, no és cap, és la de l'entrada. A l'entrada, l'estesa de llibres és una estesa eclèctica, que hi ha assajos, hi ha narrativa, hi ha memòries, hi ha biografia, i jo pràcticament a vegades no passo d'aquesta secció on intento veure si hi ha afinitats. Una cosa que m'agrada molt que fan al central és ajuntar temes, a vegades posen tres llibres a diferents moments, però és... Gairebé és la catifa de colors de llibres, és de l'entrada, és la que m'agrada, perquè jo, en el fons, el que més m'interessa és la cosa contemporània, o sigui, les coses que estan passant ara mateix, això que es diu esperit del temps, i això no és la secció, no és pròpia la secció de filosofia, és pròpia de la barreja que va de qualsevol dels llibres que puguis trobar-te a actualitat. Potser la secció d'actualitat, aquest nom bastant espantós, és la que més m'agrada.
No sé si ho compartiràs, jo tinc detectat que en aquesta catifa que em comentes, sí, els llibres del procés van a la baixa, no? Que cada dia n'hi ha menys, no? Hi va haver un moment que, escolta'm, cada setmana també a la ràdio ens arribaven llibres en plan, si us ve de gust podeu promocionar, podeu entrevistar aquest autor... Mm. Crec que això està anant a menys. Ho has detectat, tu?
I tant. He sofert aquesta mateixa... també escrivia en aquesta època anomenada procés, en la qual les novetats editorials eren totes i una sobre la mateixa cosa. I sí, la decadència... No sé si ha estat paral·lela, no sé si hi ha... És la cosa que ha durat més, de lo polític hagués pogut seguir... allò literari sense la part política, però sí, van ser uns anys en els quals la saturació d'un mateix tema... A mi no em va molestar, la saturació t'obligava també a intentar, no, a intentar depurar. Era com, hi havia tanta saturació que el caos produïa petites coses. D'un petit no-re en podies fer un article, que tampoc està malament. És a dir, com que tot era el mateix, una petita diferència ja servia per aguantar la setmana. Ara, en canvi, potser per parlar d'alguna cosa cal una mica més de profunditat i una mica més de distància, però en els anys aquests del procés on tot estava saturat, un petit gir ja era notícia, ja era fet, i això també estimulava el pensament. Ara, en canvi, potser has d'anar a unes idees de més calat, de més fundària.
Parlem del procés en passat. L'he donat ara, tant tu com jo. Sí. On som ara mateix?
Tot el que porti un prefix post és terrible sempre. Jo sempre penso en clau de som en el postprocés, i aquesta cita terrible de Gramsci de el vell no acaba de morir, el nou no acaba de néixer, i l'altra part que la gent no sap com segueix, i en el mentrestant, diu, en el mentrestant és quan neixen els monstres.
Però és que en aquest mentrestant potser és un mentrestant que ja hem conegut, que es diu autonomisme, no?
Sí, sí, sens dubte.
Potser mai ha deixat de ser-hi aquest...
No, sens dubte, el primer, som en el fracàs d'un projecte que cal acceptar que hi havia uns objectius que no s'han aconseguit, però com el fracàs és una cosa natural de la vida que passa sovint, primer cal haver-te marcat l'objectiu i després d'haver fracassat tens una sensació diferent abans de ni tan sols haver-te plantejat aquest objectiu. Jo crec que estem en aquest moment en el qual... no es pot despensar allò pensat, és a dir, hi ha molta gent que han passat coses que han canviat la forma de com veiem el món, les nostres expectatives sobre el món, i és això que diuen, que la felicitat té a veure amb les expectatives. Doncs ara mateix, després d'un moment d'inflar expectatives polítiques, materials, culturals, ara no podem esborrar les expectatives com abans. Llavors no és ben bé... Per això serveix el prefix post, que és tan terrible, perquè o no som en l'autonomisme, sinó som en el postprocessisme o el postautonomisme. I aquest desencant és una forma que canvia la cosa. No s'ha oblidat, no s'ha esborrat.
En aquest desencant també hi ha gent que se sent molt enganyada, no? Mm. De qui és culpa que t'enganyin? De qui diu la mentida o de qui se la creu?
Sí, a mi m'agrada més pensar que és culpa de qui se la creu. També hi ha una simetria en la informació. A vegades hi ha diferents tipus de mentides. Hi ha mentides en el qual són de to, són de retòrica, i hi ha mentides que són de fets que tu no podies saber. Una cosa... Aquí, el concepte farol, no?, juga amb aquestes coses. Si tu tens unes cartes bones i l'altre fa un farol, que és un concepte estrella del procés, si perds és culpa teva. Llavors, ja, al final, quan s'ensenyen les cartes, hi ha algun material que determina fins on arribava la cosa, i després hi ha la culpa del que és bo detectant el to, la gestualitat, i aquesta és la relació dels polítics amb els ciutadans. Els ciutadans hem de ser com jugadors de pòquer que sospiten i desconfien dels nostres polítics. Els nostres polítics ens diuen que tenen una mà molt bona, doncs és tanta culpa del que es creu el farol com del que el fa. Llavors, sempre a favor de dir que és culpa nostra, perquè ja tenim molta informació, sabem moltes coses, vam tenir molt de temps per pensar-les i hi havia indicis, hi havia gent que escrivíem sobre aquestes coses. Llavors, és més, també ajuda més, perquè al final només depèn de tu quan és culpa teva, i sempre és més reconfortant que depengui de tu que estar a la intempèrie. By the time you realize it's too late to hide, someone gives it a call, she comes in a car and the night starts again. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant des de la Central, la llibreria al carrer Mallorca, amb el Joan Bordeus.
És més fàcil imaginar la fi del català que la fi de l'autonomisme, escriu en un dels seus articles.
Sí. No és una frase meva, és una frase parafrasejada. Bé, de fet, era la idea. Algú va contestar amb un meme de he pescat la referència. La frase original es va posar molt de moda durant el 15M, l'Occupy Wall Street. Era una frase del filòsof Frederick Jameson que deia que és més fàcil imaginar el final del capitalisme, el final del món, que el final del capitalisme. Aquesta frase volia dir que parlava d'un moment que també se'n deia, no?, com posthistòric o postpolític, en el qual faltava imaginació, faltava confiança, faltava creativitat, i l'esquerra se sentia que no podia fer res, aportar res en el debat polític. Era l'època de Blair, l'època de la Tercera Via, en què l'esquerra semblava molt a la dreta, l'època de Zapatero, de Maragall, aquí, en què l'esquerra s'havia dit que havia assumit els postulats neoliberals, i faltava imaginació. I aleshores l'esquerra alternativa va brandar aquesta frase, és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, per dir no, hem de tornar a creure que és possible rebentar el taulell de joc, pensar més enllà de l'estatu quo, no tot va de petites reformes, sinó que és possible de nou la revolució. Doncs bé, ara, jo recordant aquest moment, tots sabem el que va passar amb l'Occupy Wall Street, el 15M, l'esquerra alternativa, que ha estat com reabsorbida en el sistema amb un cert desencantament i amb una sensació post-històrica, post-revolucionària, no? Un període post-revolucionari potser és la forma de definir on estem. Doncs jo crec que una mica ara en el procés, en la mateixa situació catalana, ara mateix estem en un moment anàleg. Un cop acabada la credibilitat del moment revolucionari, ja és més fàcil imaginar la decadència, és una lluita, és més fàcil imaginar la fi del català, perquè ara mateix el català s'utilitza per no parlar d'independència i per donar nous objectius, perquè la gent necessita nous objectius per anar endavant, i és més fàcil imaginar això que una cosa que fa 4 dies ens podíem creure, que era la independència, no? Llavors, en aquest sentit, és més la frase que jo feia aquest doble joc amb un altre moment també per trobar simetries o afinitats entre dos desencantaments. El desencantament de l'anticapitalisme, que durant un moment creia que es podia i ja no es pot, i el desencantament de l'independentisme, que durant un moment creia ja no es pot. Jo crec que és veritat que ara ens és més fàcil imaginar una lenta degradació del català que no pas que tornem a creure, que ho tornarem a fer.
de seguida vaig amb el català, hi dedicarem una estona, però abans, hem passat uns anys en què, jo no sé si totes les cultures, però els catalans donem una importància als símbols extraordinària, no?
Sí, 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 els símbols...
Els himnes, les banderes, les pancartes, no?
Sí.
Els lliris.
Sí, això és...
Els somriures.
És, això, des de la filosofia, això és un moment problemàtic de la gent que parla de la filosofia. Es diu que en un determinat moment tot es va convertir en jocs lingüístics. Ja no hi havia fets i raons, sinó que tot era un joc de llenguatge. I que la tesi postmoderna és que ha arribat un determinat moment, tot és igual que tot i tot és simbòlic, perquè el que fa la diferència no és allò que fem, sinó allò que diem. I l'important és els canvis en el terreny del llenguatge, no els canvis en el terreny dels fets. I el procés és potser un dels llocs, o a Catalunya és un dels llocs del món on més s'ha portat a l'extrem aquesta cosa, no? Això, perquè per poder veure fins on arriba, si la democràcia és la idea de que podrem resoldre les coses parlant, és a dir, simbòlicament, i no caldrà anar a la guerra, pocs llocs com a Catalunya s'ha intentat portar a l'extrem fins on podem arribar només parlant, sabent que no esclatarà una guerra. I a l'hora de la veritat, tots recordem el moment final en què els símbols van arribar fins que... O jo recordo aquell dia en què, va ser una mica estrany, no? Perquè Marta Rovira va dir que els havien amenaçat que hi hauria violència.
Llavors, morts al carrer.
Sí, fins aquí vam arribar. Els símbols van... O sigui, pocs llocs del món, perquè en altres llocs, com per exemple, que s'utilitzen... que es busquen afinitats, com el Black Lives Matter o a Hong Kong, la violència arribava abans. És a dir, la violència era més... En pocs llocs del món hi havia una democràcia del primer món o una protecció, una sensació d'estar protegits de la violència física com a Catalunya. I això ha permès anar amb els símbols tan lluny com es pot, pràcticament, en la conversa contemporània. Però alhora, també tots recordem que va acabar la conversa quan va tornar al real, el retorn del real sempre fa de topall i tots, sabem exactament quin és el moment, és un moment fàcilment identificable, que era aquest en el qual tot va acabar perquè va haver una amenaça de violència.
Alguns d'aquests símbols durant aquesta època s'han personificat, no?, en figures molt concretes. Penso ara en el cas de Jordi Cuixart, no?, que fa pocs dies ha dit que plega.
Sí.
Ha dit que plega i, a més, ho ha dit d'una manera en què, apuntant que segurament la resta de líders del procés també haurien de fer un pas al costat, no?
Sí, clar, una de les premisses de l'economia del procés era que una economia simbòlica... Hi havia una economia simbòlica, és a dir, escenificant a determinades protestes s'havia d'acumular capital emocional, que en podem dir. S'havia d'acumular empatia, capital emocional. Això és una cosa que, ha estat estudiada i això està teoritzat i això no és escrit, però quan Quim Torra fa el discurs presidencial té damunt la taula el manual de desobediència civil, Jordi Cuixart mateix que tu anomenes, ell prologa el pròleg, el seu llibre Ho tornarem a fer, està feta per la directora de l'Institut Albert Einstein sobre la no violència. Tot això és un magma teòric que diu que les batalles avui en dia es guanyen acumulant capital simbòlic i polaritzant i aconseguint l'empatia de l'altre, no? Aleshores, què va passar amb aquestes persones? Doncs que qui capitalitza? A vegades capitalitza en moviments, però com que som humans, les persones capitalitzen millor. És a dir, un màrtir, en el sentit, és, o un líder, una cara identificable que rep certa repressió, certa violència, cert patiment i aguanta, aquest capital simbòlic no pertany al no-res, sinó li pertany a ell. I la tesi després de que empresonessin els líders és que quan aquests determinades persones que havien acumulat un gran capital simbòlic degut a la repressió tornessin, el podrien... Valia més la pena que siguessin sent els líders perquè el tenien ells i el Cadevall, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Jordi Cuixart, el tenien. Què ha passat? Que no ha acabat d'anar ben bé així. Jo crec que quan Cuixart plega reconeix que tot no era tan nítid el capital emocional, no era tan clar que no només ha crescut l'empatia, sinó que també ha crescut el desencantament, la desafecció o la crítica o la sensació, o la gent que creu que no eren les coses tal com els explicaven. Avui en dia queda Carles Puigdemont. Carles Puigdemont és la persona que que té un determinat, també és un símbol vivent, és una persona que és més que una persona i que allò que fa només ho representa ell. I això, com dèiem, té conseqüències en el discurs polític. Vull dir, la gent, ara la conversa és sobre què fer amb Puigdemont, no és sobre què fer.
Bueno, i que fa la sensació que si torna, ja sigui exacte, perquè la justícia li dona la raó o perquè decideix tornar, el taulell de joc o la política a Catalunya o Espanya pot canviar, no? Poden canviar coses.
Exacte, i això és pel seu capital simbòlic. No és perquè Puigdemont tingui missils, no és perquè Puigdemont tingui gent de l'exèrcit rus esperant, sinó que és precisament perquè aquest capital simbòlic es considera que es pot bescanviar, en aquest cas, posem per un grau de revolta o desobediència superior a que si empresonessin algú que no és ningú. Llavors, això que em deies, de que les persones es converteixen en símbols i acumulen aquesta energia, i que aquesta energia simbòlica té conseqüències, doncs les té, però en el cas que em preguntaves de Cuixart, entenc que Cuixart s'ha donat que no és tan nítid i no és tan clar, s'ha donat que ell no és ben bé Mandela, igual que també s'ha donat que Puigdemont no és ben bé un altre, no és Luther King, per entendre'ns, vull dir que el procés també, entre altres coses, no va ser un cas ortodox de una comunitat oprimida i desapoderada, massacrada per un estat feixista. Hi ha moltes més ambigüitats que fan que no sigui tan poderosa la qualitat d'allò que van acumular sent reprimits per Espanya, que ho van ser, sense cap mena de dubte.
De Sant Pol cap al cel i del mar a Sant Pau.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio amb el Joan Bordeus, xerrant de política. Parlem de llengua, va. Jo crec que tu i jo devem ser de les últimes generacions que vam créixer amb el 10+2, amb el Doraemon en català, no? amb Bola de Drac.
Sí.
Potser n'hi havia alguna darrere nostra, però diferent, no?
Uh-huh.
I això em serveix també per... Ara potser em desvio, però jo crec que ho podrem relacionar. Miràvem ara els Gaudí que s'acosten, uh-huh, i tenim uns premis del cine en català, però és que aquest any hi ha 6 pel·lícules rodades en llengua catalana.
Sí.
És a dir, hi ha més premis, hi ha més nominacions, hi ha més categories, infinitament més, que no, sí, pel·lícules rodades en català.
Sí, per on començar? Sí, a veure, això, vull dir, hi ha una part merament objectiva, vull dir, Catalunya, una cosa molt estranya que ha passat, ja que parlem de política, és que un gran auge polític independentista no ha estat acompanyat d'un argent inversió cultural. I és una cosa molt estranya, perquè normalment, quan ets un estat que no té exèrcit, llavors és molt normal, seria raonable que Catalunya fos dels estats que més... comunitats autònomes, regions que més intervé en cultura, perquè precisament la cultura és una forma d'armar-te, és una forma d'armar-te simbòlicament, de disputar la batalla del relat. Però no, Catalunya és una de les regions on hi ha menys inversió en cultura i ja no, per càpita de tot Europa, amb la qual no som un país gens diferent del país veí, i tot això va ser així durant els anys en què anava creixent la tensió política independentista. Era una mica esquizofrènic com creixia una cosa i l'altra es mantenia, no es parava de retallar. Aleshores, evidentment, l'estat del cinema català o l'estat de la inversió en audiovisual català, aquesta nostàlgia que tenim de, en el nostre cas, de l'animació japonesa doblada, de sèries que havien tingut una centralitat cultural, Plats Bruts, doncs aquestes, i que ara trobem a faltar, una part és simplement s'explica perquè el país ha retallat molt en cultura, ha deixat d'invertir en cultura, i quan hi ha hagut un auge d'un procés en teoria nacional no ha estat acompanyat de més inversió en cultura, cosa estranya. I després, a part de la inversió, doncs, és difícil dir on comença la línia dels diners i on acaba la del simple creure-t'ho, la simple qualitat, tenir ganes de fer coses, de fer-les bé. Tampoc queda clar, perquè en un moment va haver-hi una petita explosió de sèries, per exemple, Merlí, penso, i en canvi potser ara fa 4 o 5 anys que no... A vegades simplement és una qüestió de sort.
Que potser les propostes no han funcionat tant.
Sí, a vegades, no? És una qüestió de sort. O sigui, sempre es barregen les dues, a vegades també és un desencantament, a vegades és complicat.
Però és curiós que s'hagi deixat potser davant de la inversió, no?
Sí.
Quan tu saps que el rèdit que treus d'invertir en això és que precisament el que aconsegueixes segurament és preservar la llengua si crees referents, no?
No, és completament demencial. Vull dir, és demencial perquè precisament, El cas català és un cas complicat perquè la identificació lingüística i la identificació política no se solapen completament, però és evident que augmentant la llengua augmentes el mercat, augmentes la forma de dir-te tu mateix al món, augmentes ets a tot arreu, és una forma d'expandir el territori, d'augmentar el camp de batalla que no tens per altres vies, i si amb la llengua t'expandeixes i no l'única forma és la llengua no estem parlant, sempre es parla, sempre es posa el focus en la immersió, és a dir, en la fase educativa, però ja estem, és evident i tot això no descobrim res i tot des del principi se sabia que és la inversió en cultura, perquè un cop acaba la bombolla que és l'escola, perquè la llengua segueixi tenint vida i utilitat, ja només et queda la cultura, i per la cultura va des dels mitjans fins a les pel·lícules, des de l'art fins a la literatura. Els mitjans convencionals mai tornaran a ser el que eren, i això no és...
En quin sentit?
De centralitat, en el sentit de... O sigui, quan... Pensem molt en que el que s'ha democratitzat és el consum cultural, però és mentida. El que s'ha democratitzat és la producció, la capacitat de produir, la capacitat de tenir una veu, la capacitat d'emetre...
L'oferta, no?
Sí, aleshores, vull dir, serà molt més magmàtic i molt més caòtic la conversa, hi haurà moltes més veus i no dependrà d'unes úniques veus. Aleshores, això no vol dir que els mitjans de comunicació hagin d'acabar sent Twitter, i també així com no han de competir amb Twitter, sinó que han de, al revés, com més competència hi ha, més important és allò que tens tant d'específic com d'intempestiu per aportar. Allò, vull dir... No, una cosa molt trista d'un mitjà convencional és quan intenta absorbir coses que han nascut en altres llocs, com ara youtubers, influencers, això, i es produeix aquest efecte tan conegut d'impostura i d'estranyesa, i no és el mateix, no per portar un influencer a la corporació estàs imitant l'entorn on va néixer l'influencer. En canvi, potser el que pot fer la corporació és fer-te un documental, allò, un totxo profund, atemporal, amb un cert valor de servei. Moltes vegades és en aquest intermig on jo crec que els mitjans s'equivoquen, és a dir, avui en dia de fet la velocitat de la conversa fa que aquell que creu en la seva cosa fins al final i que és una mica intempestiu sigui molt més seductor que aquell que arriba tard i intenta imitar i imitar-ho tot.
Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música.
Joan, he d'anar acabant. Em vas llegir un article teu que parlava d'Antònia Font.
Sí.
I no vaig acabar d'entendre si t'havia agradat o no t'havia agradat la cançó nova que havien tret.
Bé, això...
També perquè és una bona manera d'acabar l'entrevista, que soni Antònia Font.
Sí, sí que m'havia agradat molt, i ja que parlàvem de coses intempestives, a mi és una cosa que m'agrada molt. Clar, la crítica cultural, com dèiem, no sempre es dir que alguna cosa és bo o és dolent, a vegades simplement es dir que una cosa es pot relacionar amb una altra i deixar-ho allà perquè el lector es digui una cosa és una altra. I en el cas d'Antònia Font, per mi, que tornessin em va fer adonar de fins a quin punt nosaltres no havíem atrapat Antònia Font. Antònia Font no venia del passat, sinó que encara està en el futur de la música catalana. Això... en aquesta nova cançó, tornar-los a veure amb el videoclip, amb aquells uniformes, aquells vermells, aquesta fredor que té Antònia Font, em va fer pensar que per mi Antònia Font sempre ha tingut a veure amb l'univers soviètic, amb els russos, amb el comunisme, amb totes aquestes cançons fantàstiques, els Batiscafo, Katiuskas, a Rússia...
Hi ha un munt de referència tota l'estona.
Tot aquest imaginari soviètic, que una forma de veure'l és que el món de la URSS, no, que abans que parlàvem de la història i de política, el comunisme... no ve del passat, sinó que el comunisme era... Rússia havia arribat al futur i que era després del capitalisme, i és la Rússia actual té molts problemes perquè està tornant a intentar, està fent marxa enrere. Doncs una mica la majoria de grups musicals van a Amèrica, busquen on hi ha una determinada cultura capitalista, una determinada cultura que tots coneixem, i van a buscar allà referents. En canvi, Antònia Font és completament intempestiva, perquè se'n va, no se'n va a 5 minuts en el futur, que és als Estats Units, sinó que se'n va a una realitat paral·lela que és la realitat del comunisme soviètic, on les coses no tenen res a veure amb els referents que nosaltres coneixem. I quan ens porten la música d'allà, és freda, és no competitiva, és homogènia, és tranquil·la. No té res a veure amb la música urbana o la música que es fa a si mateixa buscant...
Que sona en un centre comercial.
Efectivament.
Aixec la mà com un llençol d'arenes blanques i cians i reps les forces ondulants de tots els oceans.
Joan Bordeus, moltes gràcies.
Ah, gràcies, Roger.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.